Digamos, yo estoy ahora, como decía, en Belén. Hace muchos años, gracias a Dios que soy, hace 28 años soy misionero en Medio Oriente, donde Dios me quiera estaré. Pero digamos, se ha pedido, se ha hecho un pedido así. Egipto ahora no recibe a nadie, están cerradas las fronteras. Incluso ya antes los que salían a cuentagotas, es verdad que salían a veces varios miles con permisos especiales, pero esos son, en la comparación, 2.300.000. Entonces, digamos, no lo veo factible, pero como digo, no tengo en mente, no sé qué es lo que tienen en mente quienes están dirigiendo, o también las naciones que pueden llegar a ayudar o quien pueden llegar a influir a los que gobiernan tanto en la franja, en Palestina en general y en Israel. Pero la franja ahora es un lugar, un enclave cerrado, donde la gente no puede ir a ninguna parte. Se van de un barrio, se van a otro, y digamos, pero siempre dentro de la franja, y están siendo bombardeados un montón de barrios.
Padre Gabriel Romanelli, rector de la Iglesia Sagrada Familia de Gaza, muchísimas gracias por darnos todas estas explicaciones una mañana como esta. Un abrazo y muchísima fuerza.
Que Dios le bendiga y rece mucho por la gente de allá y por la paz, la justicia y la paz entre la parte judía, cristiana, musulmana, drusa, entre palestinos e israelíes.
Gracias, padre, eso está hecho. Un abrazo, que vaya muy bien.
Adiós.
Radio Astel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva. És la ràdio a la carta. És la ràdio en directe. És podcast. És Ànima Estel. És tot el que imagines i més. Busca-la com a Ràdio Estel oficial i queda-te-la per sempre. És l'app de Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
És el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res.
Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva.
Érem eterns.
Amb el suport del Departament de Cultura.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Els Tribuneros, amb la periodista esportiva Gemma Mallorca, el periodista esportiu David Balaguer, l'entrenador del juvenil Girona Futbol Club Quico Parcerisses i Pol Corredoira, periodista esportiu de Ràdio Estel.
Atenció, sisplau.
Atenció, sisplau.
T'has fixat que mai han dit atenció, sisplau? Mai.
Atenció, sisplau.
Corredoira!
Hola, què tal?
Què dius, com estàs?
Molt bé.
Sí?
Amb ganes d'una nova tertúlia.
Ai, Déu meu. Quico, bon dia.
Bon dia.
David, bon dia.
Bon dia.
Gemma, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Esteu bé? Esteu bé?
Sí, bé.
Sí. Sí? Una mica avui, dormidots.
Avui dèiem que hi ha com una mena de passa de son.
Sí. Passa de son, eh?
Sí, no sé per què, no sé per què passen aquestes coses.
Uh-huh.
Un diu que té son i els altres van dient, jo també, jo també. És el dia, suposo.
Saps què va
menja
bé?
Menja el Quico per cerisses, que diu que està fresc com una rosa.
Saps què va bé per... Guardeu silenci després d'això, sisplau. Saps què va bé per despertar-te?
Què?
Una bona entrevista a Ernest Maragall a Radio Estel.
Mora de bé.
Oh. A mi sí que m'agrada molt. En plan, em cau molt bé.
Està bé.
És un avi tendre.
Per favor.
Tallaran el cap al final. Pol, per on comença? Bueno, comença la tertúlia esportiva.
Moltes coses. El Barça, que encara una aturada de seleccions amb un bon llistat de baixes. Parlem de l'infermeria de Xavi. L'últim en caure, o almenys en estar tocat, és Gavi. Ha acabat l'entrenament com Nico Williams. És dubte pel partit amb Escòcia. I us pregunto si us preocupen les baixes de Xavi.
Per l'amor de Déu. Si us preocupen, si estan caient només els bons. O sigui, és que és terrible. En pocs mesos hem perdut els que havien començat millor, que per mi eren De Jong i Koundé, que són dues baixes importantíssimes. Uh-huh. El tema de Pedri, que ja ho parlem, que és duríssim. Ara Lewandowski, de cop, no?, que tornava a marcar gols. No sé, mans al cap. I si Gavi s'ha lesionat, tindrem un problema amb el mig camp, però un problema greu. A no ser que recuperem el De Jong per casualitat. Però jo crec que ja estem tenint problemes a dia d'avui amb el ritme del mig camp, perquè falta algú més dinàmic, algú... O sigui, jo crec que De Jong i Oriol Romeu s'entenien molt bé i tenen una forma de joc que es complementen. Però, per exemple, amb Gundogan, que és un tio que és brutal i quan està més per davant, doncs és el que fa l'última passada perquè té un talent increïble, però jo veig al mig del camp del Barça que li falta un ritme espectacular i ja només falta que es lesioni Gavi per acabar de rematar la feina, mare meva.
La veig ensorrada,
És que ho estic. Sempre es lesionen els bons.
Sí, això sempre... Això és una cosa...
Gemma Mallorca amb mirada perduda,
això
ja.
Això acostuma a passar, sí. És matemàtica pura, no ho sé.
El que no vols posar no es lesiona mai.
No. I com a aficionat, també, tu quan veus els partits del teu equip, dius, hòstia, aquest tio no es lesiona mai i és el que no t'agrada. O el que no agrada a la majoria. Perquè de vegades tu també tens alguna filia amb algun futbolista que no agrada als altres. Però sí, es lesionen sempre els bons.
Sempre.
És una cosa bestial. Sí, les lesions sempre... I més quan... Clar, l'altre dia, per exemple, la convocatòria del Barça, la banqueta del Barça en el partit contra el Granada, hi havia dos nois que van dir els noms i jo no els coneixia de res, i no sé si vosaltres els coneixíeu. Mm. Això... Clar, demostra que tens una plantilla curta amb una banqueta que de vegades pot esdevenir una banqueta conformada per futbolistes massa joves i clar, que vagis perdent futbolistes cada partit. Això l'altre dia llegia que hi ha moltes plantilles de primera divisió amb moltes baixes. I això calendari. Ja no és qüestió... Suposo que és el calendari. Ja no és qüestió... Moltes vegades s'atribueix la preparació física d'aquest equip, hòstia, què està passant amb el preparador físic, i després si veus que és una cosa estesa a tots els equips de primera divisió, no és una qüestió ja del preparador físic de cada club, sinó que és una cosa més del sistema. No?
Sí, no, i també és veritat que ara les convocatòries són de 22-23 i abans eren de 18. Llavors això també fa que per omplir una mica les convocatòries doncs es tiri del juvenil o del filial. Però sí que és cert que estan tots els equips igual. És que el Barça va jugar 6 partits en 14 dies, o en 13 dies. Llavors és que això és molt complicat de que algun no caigui, perquè, clar, no faràs 11 nous cada partit. Llavors, pues, les càrregues... I és que és molt complicat. L'exigència que es va... I el que us deia l'altre dia, que el ritme que s'ha començat aquest any, que em sembla que estan a un ritme superior que altres anys. Els partits estan sent superexigents. Llavors suposo que tot això influeix, no suposo no, segur, influeix.
Sí. I a més, perdó, dic, la tornada de seleccions pel Barça és duríssima, amb lletres majúscules. O sigui, Atlètic Club, el Clàssic, el Shakhtar, la Reial Societat, no, allà...
I tots fora, gairebé tota la plantilla fora, amb les seleccions.
De fet, és el que anava a recordar. Dia 22 contra l'Atlètic Club de Bilbao, el Shakhtar el 25 i reps el Madrid el dia 28.
Sí, sí, és un calendari dur i clar, el Barça està obligat a intentar recuperar alguns homes. També el Madrid no va folgat, eh? Ja amb el clàssic a la vista, encara que hi hagi partit abans. Però el Madrid també té molts problemes, eh? També té molts lesionats. Ha de fer uns 11 que... Quan els veus dius, hòstia, això és el Real Madrid? És una època difícil. És una època difícil per aquesta càrrega que tu dius de partits. És que no hi ha... És que és això.
I tots venen de selecció. Viatges, uns altres tipus d'entrenaments, uns altres tipus de
tasques de... Perquè potser cal algun altre.
No, podria ser perfectament. Mira, almenys el Gavi no crec que jugui cap partit.
Uh-huh. Bueno, s'ha tocat com el forcin, igual que amb Lamine, que el faran anar de viatge.
Lamine ha tornat.
No, clar, però el van fer anar de viatge, sí, quan ja estava comprovat.
Sí, van a Madrid.
A més, són lesions d'aquestes que et desesperen com a seguidor, si tu ets d'un equip. Perquè a vegades quan es lesiona, que evidentment no ho volem, però quan es lesiona un futbolista i et diu 6 mesos de baixa. És una autèntica marranada, eh? Que et passi això. Però de vegades hi ha aquest tipus de lesions que... penses, la setmana que ve ja jugarà.
És que la lesió et fa ghosting.
Sí.
No? Que és com que no acaba de...
La setmana que ve, i no, passa un altre partit i un altre, i al final potser has estat 7 partits sense aquell tio. Pensaves en un inici que serien un o dos partits. Les coses s'allarguen ara, també veig.
Bueno, és que avui en dia tots els readaptadors, els fisios, els preparadors físics, doncs, quan el jugador torna amb el grup és perquè està per jugar. Però té un procés ara molt més llarg. És que una recaiguda pot ser... Allò sí que pot ser horrible. No? I al final, des de dintre, jo també m'ho miro com a entrenador, que el vols demà, el clar, jugador. Clar. I a vegades et diuen... Pues, no serà demà. No serà demà.
Sí. Perquè sí, quan hi ha,
no, és que si no el perdràs, el tornaràs a perdre. I llavors, clar, és una feina... És complicat. I els entrenadors exigim moltíssim en els recuperadors, ara els readaptadors de lesions, de que el vull per jugar dissabte. I potser té una microrotura que pot acabar sent una macrorotura. Bueno, és una...
La paciència aquesta és duríssima, eh?
Bueno, has de tenir una bona plantilla i jo també sóc dels que pensa que al final sortiràs amb 11. No sortiràs a jugar amb 10, no?
Sortiràs amb 11, però sí que és cert que de vegades hi ha lesions que et condicionen moltíssim ja la temporada i que s'han pogut perdre títols i categories,
sí, tant,
per lesions de tios molt determinants, que no han jugat 15 partits, per exemple, o 10 o 15 partits, i t'ha fotut.
No, sí, tu perds el golejador o perds, per mi, el més important, que és un mitjentre o un central.
Sí, sí. No sé si els entrenadors hi penseu això durant l'any, en la possibilitat, o sigui, en aquest imponderable, no?, de les lesions, o preferiu no pensar-hi, perquè és un tema aquest. Hòstia, perquè, clar, una lesió es pot produir en qualsevol moment.
Bueno, nosaltres intentem evitar-les al màxim. Avui en dia, amb els GPS...
Sí, però mira, per exemple, l'altre dia la lesió tontíssima del Jules Koundé.
Ostres, sí, aquesta sí.
Clar, i això pot passar en qualsevol partit. Sí. I en qualsevol partit et quedes sense un tio determinant durant 10 jornades.
Bueno, és que un petit esguins de lligaments de genoll o de turmells és un mes i mig. I això, en el futbol d'avui en dia, sobretot a primera divisió, que juguen tants partits intersemanals, potser són 7 o 8 partits.
Jo dic que quan veus segons quina lesió, penses, passen menys coses, i a la vida també, menys coses de les que podrien passar.
Sí, tant.
Passen moltes menys coses, perquè jo recordo, ara m'ha vingut al cap com un flash, recordeu la lesió aquella del Víctor Valdés?
Sí, senyor.
Allò és una lesió tontíssima.
Sí, sí, sí.
I t'esguerra tota la carrera, eh?
Bueno, se li va acabar allà.
Sí, sí.
Menys mal que ho tenia gairebé tot bastant fet.
I una jugada com aquesta, clar, és que es pot produir en qualsevol moment de qualsevol partit.
Ai, cosa que en qualsevol entrenament, fent un rondo, fent qualsevol cosa, la cosa més senzilla del món, o estàs allò esperant a començar l'entrenament i estàs jugant un foot tennis.
Sí, sí, sí.
Et pots fer, et pots destrossar el genoll.
Sí, sí, sí. És que
estem catastrofistes avui, trobo.
No, però ara ja... Era aquesta...
Anima'ls, Pol.
T'ha agradat, Joan.
No,
t'ha agradat aquesta fase de la tertúlia.
No hi veig la diferència entre, diguem-ne, l'altre cantó del carrer i aquest, ara mateix. Saps què et vull dir?
Oh, per favor! Bueno, anem a continuar, sisplau. Jo us volia preguntar precisament per aquest famós virus FIFA, que és un tema que acaba tornant sempre quan hi ha convocatòries internacionals, un tema complicat entre clubs i seleccions. En el cas del Barça, el club ha manifestat que s'ha produït un encontre total pel tema de la Lamine Yamal, que no hi ha hagut problema, que malgrat els metges de la selecció el volien veure i volien tenir l'última paraula, no hi ha hagut massa més pegues. Però quina hauria de ser la relació entre clubs i seleccions en matèria de lesions i sobretot en matèria d'internacionals que se'n van cap allà i que poden lesionar-se? Evidentment, és una cosa que no es pot evitar.
Jo anant a favor de... A mi les seleccions són més secundàries, però per com jo ho visc. Uh-huh. O sigui, segurament hi ha països que viuen molt més la selecció que qualsevol altra cosa. Uh-huh. Jo, en aquest cas, visc molt més el Barça que qualsevol selecció. Menys l'Argentina, que vaig viure molt bé el Mundial. Però... No, però és veritat. Sí, exacte, va haver-hi uns mesos bastant complicats a la meva vida.
A Mallorca.
Soc molt del Barça i soc molt de l'equip i soc molt del club. I llavors, clar, quan hi ha lesions o quan es posa massa un jugador a la selecció i arriba lesionat al teu equip, doncs, clar, mans al cap, t'enfades i jo crec que hi hauria d'haver-hi sempre una distància. És a dir, el jugador hauria d'escollir una mica més què prioritza. És a dir, Leo Messi, quan ja arriba als equips, ja el primer que diu és jo prioritzo la selecció i després ja ve on estigui. Amb el PSG ho va fer, amb l'Inter de Miami segur que ho ha fet, i amb qui fos segur que ho ha fet. Llavors, a partir d'aquí, si s'ha lesionat, el jugador no hauria de viatjar, no cal que viatgi amb la selecció com ha fet amb la Lamine Yamal. No té cap mena de sentit. Si han comprovat aquí els metges del Barça que aquest noi està lesionat, no té cap sentit portar-lo fins a Madrid, que li tornin a fer doncs la revisió, vegin que està lesionat i llavors l'entornin cap aquí, perquè al final ja perds dos dies o un dia i mig de viatge amb un nen de 16 anys que ja l'estàs marejant, amb un llavall, que la imatge és terrible. No sé.
És això, tan important és per la selecció aquest futbolista? Que té 16 anys.
I no. Quantes convocatòries porta?
Exacte, que porta... No és un internacional amb 100 internacionalitats, un jugador capdalt per una selecció... No és, per exemple, Leo Messi per Argentina, per entendre'ns, per posar un exemple ja molt extrem, però, coi, és un tio que ha jugat dos partits amb la selecció.
És que s'ha fet viatjar gent a Argentina i a Uruguai a fer-se una prova i tornar,
Deixar la casa, si té 16 anys, mira, s'ha lesionat, doncs ja jugarà el següent partit. O d'aquí un any, tu, és que... És,
no, això de les... També hi ha el tema aquest de Marroc...
Sí, volien ja...
Van desesperats.
Però
sí
que és veritat que ell ha decidit la selecció espanyola i ja està. Mm. Però sempre s'ha fet. Haver d'anar a Madrid a passar les proves. Pues que també a l'Araujo haver d'anar una vegada a Uruguai.
Sí, sí.
A fer-se una prova i tornar. Llavors, avui en dia, no sé, igual no els hi funciona el... No sé, el mail o... És que no sé...
El burofax no va arribar.
Per enviar-te una prova, no sé, potser és que no es fien uns als altres.
És que jo aniria per aquí, Jo crec que és un tema de pur i dur de confiança, perquè els clubs, evidentment, no voldran cedir els seus jugadors, ni més amb el desgavell de partits que hi ha aquesta temporada i amb l'exigència física que últimament aquests últims anys hi ha hagut al futbol, no voldran cedir-los per partits que potser els clubs poden considerar estalviables.
Mm-hmm. Dic jo. Protegir una mica els jugadors, jo crec que passa amb els clubs, llavors es crea aquest conflicte entre clubs i seleccions. Jo com a club i com a equip vull protegir molt aquests jugadors, uh-huh, i la selecció, doncs, són les més estrelles, jo els vull aquí. Es crea aquest conflicte.
També jo veig una cosa de gestió de grup aquí, possiblement, que és que, a veure, anar per fer una prova i tornar em sembla el més ridícul de la història. Però si tu diguessis, no, jo vull que el nano vingui, li tractarem aquí la lesió i que faci tota la concentració amb l'equip, perquè vull que s'adapti, perquè el grup... Mira, no em semblaria malament, tot i que l'hagis de fer anar coix per l'aeroport i totes aquestes coses, que això també em sembla una mica doncs, russant el ridícul. Però per un tema de gestió de grup no em semblaria malament. Però si és que hi ha tota la concentració, que es recuperin allà, que estiguin en comunicació amb els metges del seu club i ja està. Mm-hmm. Però fer-lo anar per tornar, em sembla fer el ridícul.
Sí, sí.
Per cert, ara que parlàvem de lesions i de tot plegat, deixa'm treure un tema, Pol, que m'interessa. Què n'opineu del penal ahir a Negreira?
Ostres!
És boníssim.
Va, no t'ha contacte, eh?
Les aceres estan mal fetes.
és fort. La imatge és forta. És forta. I he vist tuits molt forts. Anava a fer una referència,
hi ha
però tuits, crec que no.
Hi ha tuits.
Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Que estan bé.
O sigui, estem tots d'acord que es va caure...
Quina caiguda.
Que es va tirar.
A caure arrossegant...
Vols dir? Aquest home...
Arrossegant gairebé la seva senyora. Entenc que és la seva senyora.
Sí. No, és que quasi la tira.
Quasi la tira.
Se'l
queda mirant un dia.
S'endú...
Què haces, senyora?
Li deu un euro, què?
No, s'endú el bolso. Imagina't.
Tu creus que es va tirar?
Jo penso que es va tirar per ja no declarar.
Sí?
Ah, jo crec que...
aquest noi està... aquest senyor està molt malaltet.
Hi havia un euro al terra i es va tirar a agafar-lo.
Anem a portar context. Ahir el senyor Negreira compareixia davant de l'Institut de Medicina Legal de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet per al·legar que pateix demència i Alzheimer i, per tant, d'alguna manera, incapacitar-lo davant de la seva possible responsabilitat judicial. Evidentment, el senyor el que va fer davant de les càmeres és...
incapacitar-se.
Llançar-se a terra i evidenciar visualment aquesta incapacitat.
Una piscina.
Es va llançar...
Va fer com el Callejón.
La vorera estava aixecada, eh?
Va fer com el Callejón.
Jo vaig estar analitzant els peus...
Era d'oquina,
i
allò, eh?
No era tan
per
fàcil
caure. Per ballar ràpid no està, eh? No, la veritat és que no.
Joao Félix. Una de les coses més terribles i més extravagants que he vist en un camp de futbol. Perquè, escolta'm, doncs sí, potser sí que...
Bueno, el Vallejo i l'altre també...
No, no, però la del Callejón és, perquè hi ha una, sí, sí, hi ha una presa des d'una posició que dius, hosti, però per què ho fa això aquest tio?
Comptes de defensar l'acció?
Sí, sí.
No sé.
Doncs sí, potser sí que... És curiós, això, no...
Jo no havia pensat que estigués.
Mira que jo sóc molt desconfiat, però vaig creure en que aquell tio... No,
en la justícia.
Va caure, tu.
Jo crec que es cau. A veure, és molta casualitat que caigui davant de les càmeres, però jo crec que cau, pobre.
Jo crec que cau, no fotis.
Ah, sí?
És
una enfermedad molt fotuda, eh?
Però tu creus que pots fingir una caiguda d'aquesta manera? No ho sé, jo vaig...
Home, de la manera que cau una mica. O sigui, comença caient de cara...
Cau molt bé.
Però cau del revés, o sigui, cau totalment amb l'esquena del revés.
Sí, sí, sí.
Aquest de davantercentre li piten més d'un
poc. Però hi ha hagut grans caigudes d'aquest tipus.
Molt bé.
Ja, recordo la caiguda aquella del rei, Fidel Castro... Són caigudes molt semblants.
Amb tirabuixó, eh? Vull dir, és que és important recalcar-ho, eh?
El rei també sol caure...
I sort que no, la dona va caure, eh? Jo ho repeteixo. Sort que la dona no cau, perquè si no sí que hagués sigut un drama. Imagina't, allà la dona per sobre... Bueno, fora, home.
Sí. No sé, hi havia, recordo una vegada anècdota personal, atenció,
sí,
quan fèiem el programa Divendres,
sí,
que jo feia una secció que quan anàvem pels pobles amb l'Espartac, anava a entrevistar algú curiós d'aquell poble. Hi havia un poble, a Matadepera, hi havia un paio que era un noble català, o sigui, un tio...
Matadepera, què vols que hi hagi? Cosa, només hi ha nobles catalans i periodistes
casalot,
rics.
Un casalot... Sí, sí. Un casalot, i llavors li vaig explicar el que faríem, sí, farem aquesta gravació, tal. Ja estava pactada, l'entrevista i tot, sí. Però quan li vaig explicar, jo li veia en el rostre que no veia clar concedir en aquell moment allò, no? Doncs vols creure't que aquell paio va caure sobtadament? És que ara, dient això del Negreira, he pensat que potser sí que ho va fingir, perquè aquest paio sempre ha pensat que va fingir aquella caiguda per no fer la connexió. Perquè la connexió no es va fer.
Compte, eh?
La connexió no es va fer.
Va aconseguir el propòsit.
Va aconseguir. I el tio allà... m'he fet molt de mal! T'ho juro, aquesta anècdota és real. I jo sempre vaig pensar que aquell paio, doncs això, s'havia tirat. Havia fingit una caiguda. I ara
si
penso que el tema del Negreira potser també és veritat.
Va demanar indemnització.
No, jo ni m'ho havia arribat a plantejar.
I t'ho juro que em pensava que tothom pensava que s'havia caigut.
Jo no.
Sí, que s'havia tirat.
Que sóc un paio desconfiat.
Jo crec que aquell home es va caure.
Bueno, també. Ser, però...
Hi ha divisió d'opinions aquí, Joan.
També això.
Segons desconfiat, ja m'ets una desconfiada.
No, home, no, però és que per la manera que va caure...
La dona li va fer l'altra banqueta.
És massa.
El bolso, tu creus que es va tirar,
Jo crec que es llença. I jo crec que és una estratègia pactada amb la seva defensa. M'hi jugo bastants calés, de fet. Sí. Però, bueno, és una opinió personal, evidentment.
Perquè rebi el fill tot, no? En comptes d'ell.
El fill que, per cert, s'ha fet youtuber. Ara analitza a YouTube les jugades, jugades perilloses. Podria analitzar-la.
Podria analitzar aquest
fill. Estira el xiclet.
Que s'ha fet youtuber, hòstia.
Sí. Bueno, el fill també, déu-n'hi-do, té força càrrega judicial. El que ha caigut, en aquest cas, és José Luis Mendilibar, l'entrenador del Sevilla, que és el proper rival del Real Madrid. Per tant, afronta l'equip de Nervión, aquest partit amb Diego Alonso. Primer, com el veieu i si creieu que aquest Sevilla-Madrid és un partit trampa?
Ojo, eh? És que sóc un gran defensor de Mendilibar.
Jo anava a dir el mateix, em sap molt greu de Mendilibar.
Llavors, i el del Sevilla em sembla terrorífic. O sigui, quatre entrenadors en un any, em sembla que els que s'haurien de fer mirar són ells. Perquè, i a sobre el tall que li han enganxat en el president i en el... i en el... bueno, el vicepresident, no? És el del Nido Júnior.
Sí, sí.
El tall és brutal.
Bueno, és un tall context en el qual surten els tres màxims mandataris del Sevilla parlant i d'alguna manera dient esto es muy gordo, si sale va ser culpa tuya o mía, no? D'alguna manera com una reunió de gabinet de crisi que va enganxar les càmeres de jugones.
Diuen que l'escull el director esportiu i quan marxa diuen esto va ser culpa tuya o y mía.
No, i a més
que passa,
també...
És que no sé, és un experiment.
Sí, col·loquen a la banqueta un experiment.
Pot sortir molt bé, pot... sí, perfecte. Però, ostres, jo crec que el Mendilibar... El que passa que el Mendilibar se l'ha menjat el seu caràcter. Les enganxades contínues que ha tingut amb... Ja no el volien renovar. Uh-huh. I es van veure obligats perquè va guanyar l'Europa League. I, doncs, no s'hauria d'haver renovat.
No. Si, és que era si no ho veus clar... Sí, sí, és que, sí, a la vida, si no veus clara una cosa...
No el renovis. Si ells volien portar el que està a l'Iraola.
Sí, sí.
Estava firmat.
Sí. Si no veus clara una cosa, no l'has de fer. I aquí, clar, el que passa és això, que al final estàs atrapat pel tema de l'Europa League.
Bueno, i perquè la pressió social que va fer que el renovessin, la gent, que ha ganat l'Europa League, no s'ha salvat, perquè els va salvar d'una situació que feia molt mala pinta.
Sí, sí, sí.
Sí, però jo crec que el Sevilla, sense Mendilibar, també s'hauria salvat de baixar a segona divisió.
Bueno, un any va caure el Villarreal, que ha caigut l'Espanyol, però... històric han caigut.
Sí, però eren moments diferents. Eren lligues molt més complicades que aquestes, on els equips de la zona baixa estan molt marcats des del principi, i la lliga és molt llarga. Són 38 jornades i hi ha equips com el Sevilla que si fas una primera volta dolenta, després a la segona...
És que després,
aconsegueixes
de l'Emery,
puntets aquí, puntets allà, i et t'acabes salvant.
Després de l'Emery, quants entrenadors porta?
No, moltíssims.
Lopetegui va fer 2 temporades i mitja, em sembla.
Sí.
És el que més haurà durat. Però entre invents de Sant Paolis i companyia, i ara un altre, no sé. Serà que no hi ha entrenadors? Tenien entrenadors espanyols que coneixen la Lliga. No ho sé. Un altre invent del Sevilla. Veurem. Això fa mala pinta.
No, volia escoltar la defensa de Mendilibar de la Gemma, m'interessava.
No, o sigui, sempre ho parlem aquí del tema d'aguantar més o menys els entrenadors. I ara ho estan dient ells. Si tu com a club no confies en aquest entrenador, no cal que el renovis, això per començar. Però dos, si l'acabes renovant, no pot ser que portis...
I també et dic que ell es va equivocar renovant. Perquè veient la situació, el que havia de fer era...
Vinga, fora, perquè...
Aquí us quedeu.
Sí. I marxes ben en un punt molt, molt elevat de la teva.
Molt àlgid i t'has
anat on hagués volgut. Hagués anat on hagués volgut.
Sí. Jo crec que, però també sempre ho diem, no?, el tema d'aguantar entrenadors. Vull dir, quants partits porten? 8, 9?
No, ni 10.
Són 10, no? No, ai, 9, perdona.
8 o 9, o sigui, no porten més. Tan malament ha arrencat el Sevilla.
Bueno, i quin mercat d'estiu li han fet? Que van arribar jugadors ja amb el mercat tancat.
Sí, sí.
Ramos, Mariano...
Sí, sí.
És que, clar, també s'ha de mirar tot aquí. Però, bueno, sempre...
No, jo crec que és això, que és aquest tira i arronsa amb el club, llavors a partir d'aquí, si no hi ha bon rotllo ni amb el club, segurament amb els jugadors tampoc, per com és Mendilibar, que és un tio que s'encena a la primera de canvi, doncs...
Portes un...
Doncs ja està.
Clar, tu, les coses van malament i decideixes apostar per Mendilibar, un paio, un agitador, un revolucionador, és el que busques, aconsegueixes el que volies, però per iniciar un projecte amb el Sevilla... potser no és l'home, perquè és una plaça difícil. T'exigiran, no és com anar a entrenar... quan Mendilibar entrenava l'Eibar, per exemple. És que són places molt diferents. Però ha fet la feina que havia de fer. Va fer la feina que havia de fer, que era salvar el Sevilla i a sobre guanyar un títol europeu.
No li podem recriminar res.
No li podem recriminar res, però és això que diu el Quico. És difícil, també, no acceptar una renovació. Penses, hosti, estic al Sevilla... Segurament,
això ho vam comentar.
Recordo que l'any passat ho parlàvem a la tertúlia.
Un tio expert com ell... Que les olora de lluny?
Sí,
però és el moment àlgid. T'acabes de guanyar l'Europa League, et posen sobre la taula el concepte de renovació.
El van renovar un mes després de guanyar l'Europa League. O després d'acabar. Si és que es veia venir.
Sí, però són aquestes coses... L'any passat ho parlàvem. Tu ets el Mendy Líber i no t'esperes ja a la teva edat i amb la teva trajectòria, no t'esperes que et truqui un Sevilla.
No.
Doncs ja està. Al final és com allò que va passar quan el Quique Setién va venir al Barça, allò de les vaques. Estava allà...
Sí. L'altre va veure un documental d'ell.
Són coses que no t'esperes i algunes vegades surten bé i altres... La majoria de vegades surt malament. Però qui va sortir bé al principi, el tema del Sevilla? Va sortir bé.
Un podcast, Setién, també.
I tant.
Ah, sí? Ha fet un podcast?
No, que té vol dir que l'hauríem de fer, no?
Ah, bueno, per dormir.
Bueno, és boníssim, eh? Perquè ara quan entrenava el Villarreal es veu que no se sabia els noms dels jugadors.
Sí, se'n parlaven molt els jugadors per això.
Passava de tot, el tio no se sabia ni tu.
Però jo crec que això no pot ser veritat.
Sí, sí.
Sí que és veritat, sí. Imagina't que el Joan arriba aquí i et diu... Es veu que el
Lier... Imagina't que arribo aquí.
El Lier Jeremy Pino li deia... Com li deia?
Hierai.
Sí. Imagina't que el Joan arriba aquí, saluda i tal, i a tu no et diu Quico, et diu un altre nom.
Bueno, és que ha passat exactament aquest matí, a partir de les 8 del matí, us recomano de manera fefaent que escolteu el podcast. Fefaent.
Ah, sí? Per què?
Ha passat exactament això.
Dos vegades el nom a la Júlia Julve.
Correcte. Ah, sí? Quin nom li has dit a la Júlia Julve?
Primer li anava a dir Núria.
Sí. Núria Julve.
Sí. Ah, mira. I després li he dit Judit.
Judit Julve.
Sí, sí. Judit Julve té nom xulo.
Llavors he començat a canviar els noms de tot l'equip.
No, està bé.
A consciència he dit, mira, escolta'm...
M'ha passat. M'ha passat exactament, això.
Que sí, Aleix. Escolta'm...
Aleix Corredoira no està malament.
No està malament, eh?
Qualsevol nom amb Corredoira.
Saps que és, ja saps que és, no és Pol Corredoira, és Pol Corredoira.
Me l'han canviat.
Dit això, anunciem el tema més sucós que tinguis ara mateix.
La fantasia de David Balaguer succeirà d'aquí uns minuts.
La fantasia de David Balaguer?
Fantasia negativa. El malson de David Balaguer.
Quin és?
Parlar de José Lo la tertúlia.
Ah, uf. No!
Uf! Tot això, després de publicitat.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Gairebé 4 minuts que passen de 2:15 del matí i ens segueixen acompanyant en aquesta tertúlia esportiva Quico Parcerisa, Gemma Mallorca, David Balaguer, Pol Corredoira. Pol, volies treure un tema.
Moment complicat ara, eh?
Poca alegria per en David Balaguer.
Jo ho sé, que ara mateix tocarem el moll de l'os, anem a fer mal.
Sí, però, has anat a fer mal.
Però és l'actualitat la que mana.
Aquest tio és actualitat.
Aquest tio és actualitat. Sí, sí, sí.
Què ha passat ara?
Doncs per les seves declaracions, al mitjà Relevo, José l'ha concedit una entrevista en la qual s'ha quedat a gust i ha dit el que pensava. Això és una evidència. Ha acusat directament Luis García, l'entrenador de l'Espanyol, de no dir la veritat.
yo salí del Español con un director deportivo que era Domingo Catero en ese momento y con Mao, que era el CEO del club. Las negociaciones las hicimos con ellos dos. Luis García dice que yo aproveché el momento para salir cuando no había director deportivo, i això no és veritat.
La rajada és important perquè, a més, a les declaracions prèvies, us ho explico jo perquè si no estaríem aquí escoltant-lo tota la vida, bàsicament el que deia és que Luis García, quan ell encara jugava a l'Espanyol, se li acostava i li deia no compto amb tu perquè sé que aniràs al Madrid, és una gran oportunitat, marxa, i quan sortia Luis García en roda de premsa, d'alguna manera el que feia era vendre'l a ulls de l'opinió pública. Això és el que ha dit José Lu, eh? Em limito a... No em mateu el missatger. No,
i la veritat tampoc la
sabrem mai.
No la sabrem. Perquè quan hi ha una cosa entre dues persones, no pots saber quina és la veritat. Sempre et pots posicionar a favor d'algú del que et cau millor, generalment.
O del
que et transmet més confiança. Però si tu no has estat en aquelles trobades entre aquelles dues persones... La veritat no la saps.
Però jo no em crec a cap dels dos.
Ah, no, he de marxar, però gràcies.
Sí. Adéu, Pol, que vagi bé. El tema és que ara el que passarà serà que a la pròxima roda de premsa de Luis García algú li preguntarà i a veure ell què diu. Perquè és la típica pregunta que et caurà i ell dirà... farà allò típic de... Tenemos un partido muy importante este sábado, no quiero hablar de este
Solo
tema.
Solo hablo de fútbol.
Solo hablo de fútbol. És molt Luis García, això. És molt políticament correcte i molt... Ell li agrada molt quedar bé amb l'afició de l'Espanyol. Sempre ha estat així, ell. Aquell discurs sempre tan èpic i tan favorable a l'afició de l'Espanyol, de fer sentir a la gent que l'Espanyol és un equip únic al món, allò que fa ell,
si
el coneixem.
Jo crec que és entendible,
no ho sé, tu.
Realment, que José Lu al final hagi acabat signant pel Real Madrid. I també és entendible que Luis García en el primer moment i fora de càmeres li digui, tio, ho entenc, és una oportunitat de la teva vida, vés-te'n, però també és evident que roda de premsa, si l'ha d'assenyalar explicant, o sigui, no assenyalar dient, no és normal que faci, ens deixa tirats, ni molt menys, però al final Luis García està representant una entitat com l'Espanyol. Tampoc pot considerar que el de José Lu és superbo davant de càmeres.
Ah, doncs jo discrepo aquí. Jo discrepo. Jo crec que s'hauria de ser molt més natural i al final és que ja només per la part de que un que juga a la primera divisió i els altres estan a segona, si és que és totalment entendible. Mm. Llavors, clar, el problema és que vol quedar bé perquè no se li tirin a sobre. I aquí és on te radiquen tots els problemes de les rodes de premsa i de les declaracions i que vols dir coses que per, només per quedar bé.
El problema és que portava Luis García,
El que ha de fer Luis García és atacar-lo pel rendiment que va donar les últimes jornades. Allà l'ha d'atacar.
Luis García és
però
molt...
perquè marxi al Madrid, jo crec que no.
És molt malabarista en aquest aspecte. Fan molts malabars a la
però
sala de
premsa. Els malabaristes a vegades els hi cau la boleta.
Clar. Mm. I tant, no? I alguna vegada ja li ha caigut.
I si ets natural i ets honest, no se't cau mai la boleta. Mm.
Ell és molt això, no? La típica frase aquella de Luis García, lo mejor de Barcelona es ser de l'Espanyol, sí. Que aquesta la portava preparada i la va dir un dia, que la va dir el programa que fèiem nosaltres, el Hat-Trick, la va dir allà, tu. Yep. I aquesta frase és popularment reconeguda i tothom la, no? Moltes vegades es diu, i la va dir en aquell programa, el Luis García, que aquesta la portava estudiada i ell li encanta aquest discurs. Ell se sent, això és veritat, sí, ell se sent molt perico i li agrada. I escolta'm, i gràcies per tot el que ha fet, i a mi és un tio que m'agrada.
No, i tant.
Però sí que és molt malabarista i no s'ha de ser tan malabarista. I de vegades has de respondre les preguntes amb seguretat i contundència i no... Bueno, ya lo más importante es el partido de este sábado contra el... Perquè això ho dirà. No, dona una resposta.
O si planxo jo el polo o lo plancha mi mujer. Al final també està tot el dia jugant al trilero.
Sí. I després és això que tu dius al final de la teva intervenció, ho has dit, i aquí sí que és el que se li ha de retreure al José Lu, el rendiment a les últimes jornades de Lliga.
Creus que algú de l'Espanyol es tiraria a sobre si ara Luis García dius no, jo... públicament puc acceptar de que jo vaig dir a José Lu que era bo per ell que marxés al Madrid. No. Creus que no la gent li diria a sobre?
Jo crec que ho podria dir.
Però no ho pot fer, perquè si ja ha vengut una pel·lícula...
No, ara ja està.
I ara ve amb l'altra, diran, a veure... Ara ho ha de mantenir, ha de seguir fent el trilero. Sí. Però és el problema de no ser natural i transparent a les rodes de premsa o on et toqui.
Al final és això, si tu tens un somni, no? Aquest, el cas de José, el seu somni, i ja a una edat que no t'ho pots imaginar... Que et... És com una mica allò que dèiem abans del Mendilibar, que de sobte rep l'oferta del Sevilla, o el Quique Setién de sobte rep l'oferta del Barça, quan tu ja ni et planteges que això pugui passar. Uh-huh. Això potser ho havies pensat 20 anys enrere, quan comences... En el cas de José Lu, no? Amb 30 no sé quants anys...
32 anys, té.
Ja no t'imagines que et vindrà el Madrid a buscar que és l'equip del qual ell és un seguidor? Uh-huh. I acèrrim, a més. És madridista, aquest tio. Doncs, home, entenc que com a somni, però no es van fer les coses bé del tot. I aquí és el tema... O sigui, és el rendiment aquell de les últimes jornades.
Sí,
I aquelles frases que dius quan encara el cos de l'Espanyol, el cadàver, encara és calent.
Exacte.
Perquè és així, és així. Acabava l'Espanyol de baixar a segona divisió i fa aquelles declaracions...
I el dia següent...
Ha oblidat totalment, o sigui, una falta de tacte.
I el dia següent el presenten. Esperem dues setmanes.
Una mica de tacte.
Fer les coses una miqueta bé.
I havia fet les coses molt bé, José Lu, que també segurament les havia fet excessivament bé, perquè, clar, tants gols i aquell bon futbol...
Un tio que fa gols, eh?
Sí, però tampoc, sí, però també era massa. Va haver-hi un moment de la temporada que era massa. Dius, hòstia, aquest tio és el millor del món. Uh-huh. Estic exagerant, però una classe i una qualitat... No,
i després, evidentment... Van ratxes,
sí, evidentment, hi ha un declivi, però és la motivació de les últimes jornades. De la temporada.
I l'entrevista que fa... Em sembla que era la falten tres jornades. Fa una entrevista que per mi és molt greu per un professional.
Sí, sí.
Aquelles declaracions que fa són... bueno, és que... No sé ni... Bueno, entenc que li va sortir perquè ningú el devia aconsellar. Però això és el que se li pot aixecar. Però Luis García ha de sortir... És com el cas de l'Oriol Romeu, que ha marxat al Barça, amb 32 anys, del Girona, i s'ha acceptat amb naturalitat. Evidentment, emprenyats, perquè era una peça clau, i és evident. I sobre el cas és diferent, perquè el Girona és primera divisió i l'Espanyol és segona. Llavors pots entendre que se'n va jugar a primera. Però és que al final és natural. També... És que si no acceptem aquestes coses, de que un jugador canvi el Madrid per l'Espanyol, però és que és normal.
I també hem d'acceptar, i això és una cosa que, encara que dolgui, s'ha de reconèixer, que és que l'Espanyol està tenint un problema darrerament amb els seus futbolistes estrella. Perquè quan marxen, després sempre hi ha declaracions que dius, ara aquest per què vol embrutar? No? Però és que potser és una cosa que...
Potser s'hauria d'analitzar d'una altra manera.
Exacte. Potser s'hauria d'analitzar d'una altra manera i dir on és el buscar el focus del problema, perquè RDT...
Que ha fet un gol des que ha marxat l'Espanyol.
Ah, sí, no, fatal, fatal, fatal. Li anaven millor les coses aquí. RDT, Darder, David López, també l'altre dia, fa un parell o tres de setmanes, es va desmarcar amb unes declaracions que dic, uh-huh. Què diu aquest tio ara? Però també va fer unes declaracions. José Lu, ja en tenim quatre, dels últims anys, estrelles de l'Espanyol, uh-huh. Bucs insignia de l'Espanyol dels últims anys. Bé, doncs potser, potser alguna cosa passa i potser tens un problema de transparència o de no explicar bé les coses o de no...
Bueno, és com allò de...
El seguidor, no ho sé.
És com allò d'una persona que té problemes amb tothom. Potser el problema és aquesta persona.
Exacte.
No? Potser és el mateix cas.
Si tu tens un conflicte permanent amb tothom, el problema no el tenen els altres, el tens tu. Uh-huh. I tant. Que clar, a mi, quan veig un Darder que surt i fot declaracions, penso, calla ja, home.
Bueno, aquest...
Però ho pots arribar a entendre després, si surt també l'RDT i diu no sé què, David López, José Lu... Uh-huh. Potser el problema el tens tu.
Ah, i tot el que no sap, mare de Déu, el que es deu parlar entre representants i a les cases dels jugadors i sortiria una de coses, però no... L'únic que se li pot... I ara el Luis García té un problema. Ara què diu? Bueno, lo fàcil és dir, no, jo solo hablo de futbol, ja, és un tema passat. Vale.
Que espavili i una mica més de... Ja sabem que estima molt l'Espanyol, les seves declaracions...
De seguretat defensiva,
les seves declaracions de cara a la galeria, però sisplau, una mica de transparència, també.
Mm. Bueno, s'ha de parlar clar, perquè jo crec que falta claretat en el món del futbol.
Molta.
I...
Ui, s'amaguen moltes coses i es diuen poques veritats. Mm. Poques.
Mm. Sí. Això en l'Espanyol? No.
Això era ja una cosa no només de l'Espanyol, sinó en general.
Uh-huh.
També entenc que els entrenadors, els futbolistes, no són grans oradors. No és la seva feina, no és la seva feina. I què passa? Que es posen davant del micròfon gairebé més que nosaltres que ens hi dediquem.
Sí,
perquè
home.
Tenen Però això també...
Com juguin Champions i tal, surten 6 vegades també, a la setmana.
Exacte. Surts 6 vegades davant dels mitjans de comunicació i t'has de col·locar 6 vegades davant d'un micròfon.
Que el Mendy Libre és una
no
cosa
és la
que
teva li
ha factura, també. Massa claretat davant dels micròfons.
No és la teva feina. No és la teva feina. I llavors... Clar, si es posen el micro... Fan més hores de micro que el Joan Trias.
Això és difícil, eh? El Joan potser és el que en fa més d'Espanya, eh?
Al final fan
més
hores...
Xavi, una roda de premsa ja ho va dir, eh?
Joan Trias.
Xavi, una roda de premsa fa, no sé, bastant, eh? Potser mig any, va sortir i va dir... Ja, com que m'estic cansant de fer rodes de premsa.
És que per què s'ha de fer això?
Ja surten amb cara de venga, altra vegada.
És que per què s'ha de fer això?
Les preguntes sempre iguals...
No s'hauria de reconduir, això? I reformular, perquè després sempre són les mateixes respostes.
Jo penso que la prèvia del partit hauria de ser que els mitjans del club ho traiessin per xarxes socials parlant del partit.
Iau.
I al final del partit, sí, roda de premsa. Perquè,
sí.
Vale.
Coses que porta el partit.
Però prèvia, post, després han de passar per 30 micros quan acaba el partit. Sí. Després els hi posen el micro en el vestuari, en la xerrada de l'aigua, que està cap
a
fart.
A més, també, ens agrada molt el futbol. Val, sí, perfecte, a mi m'encanta el futbol. Però, clar, si han de preguntar 15 persones, el 14è què pregunta?
No,
escolta,
això,
és futbol, no hi ha res més a dir, ja.
14è li diu... Vostè
que... molt d'acord, això, amb rodes de premsa.
L'última roda de premsa...
Tot, eh?
Creu que serà tardor algun dia?
Però hi ha temes diferents. Però és que el futbol és el futbol i de vegades li han volgut donar la categoria gairebé de física quàntica, tu. Sí, perquè aquest... No, escolta, al final és...
A mi m'agraden molt les rodes de premsa i en particular com que les pengen senceres, les de l'entrenador de l'Andorra i l'entrenador de l'Albacete. M'agraden molt tots dos. I són de futbol. Ells no tenen polèmiques. De que si el VAR, de que si el saque de banda, que si a un le duele la uña... És futbol. I són superinteressants, aquelles rodes de premsa.
Però clar, és que en una roda de premsa de Xavi, quan, és el que diem, la vintena persona està preguntant, ja s'han fet 6 preguntes, que això va passar a l'última roda de premsa, li van fer 6 preguntes de la Minya Mal.
Encara reacciona prou bé, a vegades, els entrenadors. Però encara reacciona, però és per agafar un micro i tirar-li.
Però hauríem de fer 5 del partit, potser, si vols, d'algun jugador en concret, de l'últim partit, si vols, també... de què esperes del rival i part de comptar. No, perquè aquí necessites més. El jugador del filial que has pujat, de quina manera... El jugador del filial que has pujat és perquè Lewandowski està lesionat i no jugarà ni un minut, segurament.
I que hagi,
és així.
I que hagi de preguntar a tothom.
Això és un altre tema. I gent que no és ni de mitjans.
Perquè, clar, si tu... Hem preguntat, perquè, clar, el primer que pregunta, perfecte, tens totes les preguntes per fer. És ideal ser el primer. Però, clar, després potser hauries de poder dir no pregunto res perquè és que ja ho han preguntat tots i ja tinc el material que necessitava.
Ja tens el títol, que has de treure tot.
És que no cal.
És que a gent li agrada molt, sortir a la...
Això ho feia molt bé el...
de les xarxes i...
Això ho feia molt bé el teu amic, Luis Enrique. L'altre dia es va barallar amb uns francesos.
Ex-amic. Ex-amic.
Des que no va fer les declaracions amb el femení, aquest tio ha anat cap avall.
Però és que ho entenc. Perquè si hi ha gent que és més vehement i gent que té la sang més caleta, per exemple, Mourinho, el Luis Fernández de l'època, Javier Clemente, té tots aquests. Clar, quan ja li han preguntat 30 vegades el mateix i vinga allà a fotre, a reblar allà...
Aquella època del final, Clemente, l'època del Clemente va ser bona, amb la selecció espanyola.
Al final surts, fots un estirabot i... Clar, l'altre dia el Luis Enrique...
No tenia cap sentit, com es va enfadar, perquè només li van preguntar...
Sí,
no,
la veritat.
O sigui, se li van anar a l'olla totalment, li van preguntar tal, com veus el nivell, no sé què...
Això deu venir d'una altra cosa.
Ja no el defensa.
No, ja. Abans es posava de peu... Bueno.
Ai, en fi. Parlant de prèvies, prèvia Girona-Almeria. Com ho veieu tot plegat?
Ui, però queda molt... És el... Ara hi ha peron?
Sí, ara
ja es paren per l'aturada internacional.
Fins al 20 i el
22,
exacte,
no?
Tornaran amb aquest...
la setmana que ve,
ja. Sí, tornaran amb aquest Girona-Almeria i són a 2 punts del líder.
Apa, liderat.
Allà ens segueixen, eh?
Ui, és que és molt fort, eh?
Volem escoltar l'himne de la Champions a Girona.
És molt fort, el que està fent el Girona.
No, és que anem dient, no... Escolta, van passant els partits i allà hi són, eh?
No, l'altre dia a Cádiz, la victòria és d'equip de dalt.
I tant.
Quin golaç, és que fan uns golaços,
sí,
a més.
Però es tenen dues ocasions. Sí, dos. Sí. Una és la del Sàvio, que li treu el porter, i l'altra el gol de l'Aleix García des del bord de l'àrea.
Després té una altra bastant semblant, que també xuta de primeres, a veure si torna a sonar la flauta.
Sí, però li tapa un defensa. Però és que és una victòria d'equip gran.
Sí,
d'equip de dalt. No.
És equip gran.
Fa una pinta... De moment, la meitat de la feina està feta. I si l'any que ve s'escolta l'himne de la Champions de Girona, bueno, això ja serà increïble. O sigui...
Sí, quants partits ha guanyat el Girona? Són...
Doncs mira, porta 22 punts.
Ah, sí.
Va empatar al camp de la Real.
Ha guanyat 7.
Ha perdut 21.
7 victòries, un empat i una derrota, clar.
I la derrota és amb el Madrid.
7 victòries, un empat i una derrota.
És molt fort.
I guanyes a camps el Sánchez Pizjuán, guanyes al camp del Villarreal, guanyes al camp del Cádiz, que és complicadíssim. A mi em fa molt bona pinta. Molt bona pinta. Perquè vas dient, no, bueno, ja pinxarà. Sí, bueno, quan? O sigui, de moment els números que porta...
I tothom diem...
I ara ve una fase de la competició important contra equips de la part baixa, perquè això mai se sap, però que com surtis d'aquí amb força punts, cuidado.
Ja està, ja ho tens fet.
Cuidado. La salvació està feta.
La salvació segur.
Evident.
Home, no, això està més que aconseguit.
Bueno. Coses pitjors s'han vist, no, però...
Coses tan bèsties, no sé si s'han vist.
No, és que...
Un equip a la jornada 9 porti 22 punts.
Bueno, és de números de lluitar per la lliga.
I baixi a segona, això no ha passat mai, segur. Vull dir que no. El que passa és que entenc que des de dins, perquè això ens ha passat a tots, i si passa això...
Sí,
però vist des de fora, sí, és molt claríssim, home.
És això, que la feina de Mitchell, la feina de tot l'estaf i els jugadors que tenen, atreu el millor, és el que diem sempre, atreu el millor de cada jugador que té, és increïble. O sigui, és increïble, és una burrada.
Mira les edats dels jugadors,
mira
d'on venen. És que són
qui eren abans del Girona?
Tenen una gana, aquests jugadors, de menjar-se el món, que això mou muntanyes, eh?
Sí, sí.
Ara, a veure si... Perquè el Savio ens el comencen a tapar bé, i aquest és molt, molt important... Bueno, clar, cada cop serà un equip més que està fent soroll.
Bueno, és allò que el Savio aquest no el coneixia pràcticament ningú.
Mare de Déu.
I amb les jornades ha deixat a tothom bocabadat i, clar, llavors ja comencen a fer-li un marcatge especial, clar.
No, i després protegir-se bé en el mercat d'hivern, que no et prenguin talent, reforçar-te també amb alguna cosa que puguis necessitar, perquè s'està repetint molts onzes, pel que veig últimament. Bueno, ostres, ojalà tinguéssim un altre equip d'aquí que pogués fer Champions Europa League, seria increïble.
Seria brutal.
El futbol català seria espectacular.
Home, el ritme que porta...
És de lluitar-ho.
És de lluitar-ho.
Sí, sí.
Ara, clar, ja veurem què passa, perquè la segona volta es fot molt llarga.
Sí, sí.
I clar, potser la segona volta...
És que queden molts partits.
Fas una segona volta potser de 20 punts.
Sí, que seria...
O de 21 punts. I llavors, clar, ja... Per estar dalt has de guanyar molts i molts partits.
Potser per ficar-te a Champions, que has de 65 punts. Sí, són moltíssims. És una borrada.
Clar, és una borrada.
Ui, que lluny, 65 punts.
Sí,
no,
però
i que això...
Ja en porta 22.
Les segones voltes es fan molt, molt llargues. Però...
I que algun partit ha de punxar i en algun moment haurà de tenir alguna mala ratxa al Girona, perquè no és...
Sí, home.
Perquè no pot estar competint econòmicament contra el Barça o el Madrid. Pel tema de... Únicament pel tema econòmic.
Sí, sí, perquè
les plantilles que té el Barça i el Madrid...
Futbolísticament està per sobre, a nivell de joc. De tots dos, eh? De regularitat.
Començar bé ja et dona relax i calma per a tota la temporada.
El guanyat porta a guanyar, això és les dinàmiques.
Tu imagina't aquest partit de la setmana que ve. Girona-Almeria. L'Almeria encara no ha guanyat, 3 punts porta.
I em sembla que ha tornat a canviar d'entrenador.
Sí. Tu saps la quantitat de partits que has de guanyar per salvar-te? És que pràcticament has de fer la meitat dels punts que queden.
Clar, jo recordo, per exemple, el dia del...
Mentalment ja és molt diferent.
El dia que va venir el Mallorca, a Girona, que estàvem abans de començar el partit i pensaves, bueno, avui és el dia. O sigui, sí, ja no pot ser que portem 5 partits. Sí, s'avancen, dius, veus, és que avui era el dia. Sí, home, 5. Sí, és que estan a un nivell altíssim, altíssim. Bueno, que duri.
Deixem a parlar també de futbol femení, que, com sabeu, ahir es va anunciar que el Barça-Madrid del femení es tornarà a disputar no al Camp Nou, sinó a l'Estadi Olímpic.
Sí.
Bravo.
Tornarà a omplir?
És la setmana que ve, no? El 19, pot ser? 19, em sembla que és.
Però no és novembre? O m'ho estic inventant?
Mirem-ho.
Potser m'ho estic inventant, eh?
Ja estàs inventant coses, jo.
Pot ser que m'ho estic inventant. Jo no sé per què em pensava que era novembre, però si és l'octubre em feu una alegria.
No, pot ser. No ho sé, jo.
A veure, es van esgotar les entrades del Johan Cruyff i era hora que es fes aquesta aposta xula, sincerament.
Carai, quina pronunciació, això.
Ho he pensat.
19 de novembre.
Sí, no?
Ja t'ho deia jo, el 19 de novembre, Gemma.
Sí, mira, sí, però molt bé. O sigui...
M'agrada l'estadi Lluís Companys.
No he anat jo encara.
Jo crec que és perquè em porta de bon record.
No m'agrada gens.
Oh, a mi m'agrada molt. Em porta molt bons records.
Sí, a mi no m'agrada gens. No, sí, havia anat a veure molts partits.
Però l'Espanyol encara era de Barcelona,
havia anat de recull pilotes.
Ah, que graciós.
I havia anat de plega pilotes.
És molt graciós.
De plega pilotes.
A plega pilotes, que correcte, vull dir.
Ah, sí?
Sí.
Amb l'Espanyol?
Clar, jo jugava al futbol base de l'Espanyol i havia anat allà de plega pilotes.
I jo, mentrestant, trencava entrades.
I allà vaig firmar la meva primera fitxa com a jugador a l'Espanyol. A les oficines de Lluís Companys.
No series aquell que de vegades no tornava a les pilotes quan l'Espanyol guanyava el minut 85?
Teníem directrius, eh? Teníem directrius. Sí, sí, no. Era una passada, eh? Clar, 10 anys, 11 anys.
Oh, clar.
Vas allà, ràpido, ràpido, tira-me la pelota. Sí, hombre, anem guanyant.
Sí, sí. No sé, un jugador del Celta, no? Mostoboy.
Jo recordo un del Villarreal que em deia de tot, un lateral.
Ah, sí?
Ah, perquè jo li vaig fer així i li vaig amagar. I sí, jo era pícaro, ja. Era. Sí.
A mi m'agradava molt l'estadi, tu.
És xulo. I el Barça l'ha arreglat, he vist algun vídeo, alguna foto, l'ha arreglat molt, molt xulo, eh? Bé, li feia falta, ja.
Home, sí,
estava fotut en aquella època.
Li ha anat bé que passés per allà el Barça, sí, sí.
I a més s'ha creat una màgia, ara, amb l'estadi olímpic, no? Que tothom tenia tants dubtes. I jo crec que també...
Que és molt còmode, no?
Com ha tornat, sí, molt més del que tothom deia. Primer perquè, a veure, de plaça Espanya, allà dalt tens 15 minuts caminant i tens escales mecàniques que no entenc encara gent que es queixa.
I és un passeig xulo, agraït, és maco.
I està bé, i amb bones vistes. I a més amb moto també pots arribar perfectament. Però... Això, que s'ha creat una màgia xula amb l'estadi olímpic perquè és com que el Barça ha començat a jugar bé una mica amb aquest estadi. Si el Barça hagués desplegat el joc de temporades passades a l'estadi olímpic, hauria sigut complicat. Però com s'ha creat aquesta màgia xula i un ambient xulo... Doncs
ara també, per exemple, estem gaudint d'un temps, i dic gaudint entre cometes, perquè jo tinc ganes que s'acabi aquesta calor ja.
I no, a mi m'agrada.
Però, clar, va, per anar al futbol...
Genial, genial.
És millor aquest temps que no...
Aquesta calor és per sempre, eh?
No aquell temps que et pot fer el mes de desembre, que potser fred, eh? Et toca jugar un partit el mes de desembre a les 9 de la nit,
sí,
i fa fred, si plou, ja no diguem si plou...
És un gran fred.
Varia molt, però jo recordo quan anava a l'estadi a veure l'Espanyol, els dies així de primavera, dies de sol, moltes vegades anaves fins a la plaça Espanya i després pujaves a peu...
Bueno, és un estadi
era un passeig
especial,
agradable. Sí, a mi m'agradava.
El tema de les Olimpiades i això és un, bueno, diferent.
Escolta, en 3 minuts ja arribem a les 11. No donarà gaire temps. En parlarem la setmana vinent, però deixem treure el tema també. Aquesta polèmica per la seu de la final del Mundial de Futbol 2030. Madrid, Barcelona, Casablanca... Oh. Què?
Uruguai, Paraguai, Argentina, no? Es juga tot arreu.
Que es confirmi fora... Sincerament, que ho facin aquí a Barcelona em sembla una marranada, perquè la de gent que ve i se t'omple tot.
Ostres,
i tu al metro vas agobiat.
Ostres, jo tinc unes ganes de veure un partit del Mundial en directe.
Home, no, això tinc moltíssimes ganes de veure un partit de Mundial en directe.
El del 2026 serà també xulo.
Leo Messi ja estarà...
N'hi haurà una altra.
Ja estarà retirat.
N'hi haurà la minya mal. No
passarà. Això de la final aquí a Barcelona...
No serà.
M'agradaria, no serà, segurament, però m'agradaria poder-la triar a mi, per exemple. Saps? Si no vull que arribin segons quines seleccions a la final...
França, tu imagines un França, no sé què.
I que
s'obri
la ciutat de gent que pot... hi haurà... El tema de l'incivisme, el tema de la violència... La gent depèn de quina afició...
Anglaterra-França, tu imagina't una final
aquí. Hooliganisme absolut.
Perdona una cosa, que no passa això ara aquí a Barcelona, per dir-ho així...
Home, sí, però si es juga una final d'un Mundial... i venen 100.000 persones.
L'han demanat que de ciutat.
O més de 100.000 persones, perquè venen molts també que no tenen entrada.
Espero
i
poder
entrar. Aquí. Sí, és que se t'omple la ciutat potser amb 150.000 persones de cop.
Sí, 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 sí.
Que,
Es nota.
Ah, pels calés i tot el que...
A la que surti comencem a gestionar entrades. Perquè això serà... Buah, una final d'un Mundial, imagina't aquí a Barcelona. Mare de Déu, jo ho veig tot el contrari.
Ah, a tu t'agrada, a mi no.
Bueno, clar, perquè em sembla l'esdeveniment més important del món. Per mi, clar.
Aquell dia em tanco a casa i no surto.
Final d'un...
Ja t'ho dic.
Jo no agafo metro, això segur.
Ui, no, aquell dia no es pot agafar el metro.
No. No serà Barcelona.
No.
Serà Madrid, segurament, i ja ho han dit, el Bernabéu...
O a Casablanca, que es construirà un estadi nou.
Martínez Almeida, que no s'entendria que no fos en Madrid.
Sí, què ha de dir l'Almeida?
El capital és normal, que digui, clar, ho ha de defensar.
Sí.
sí, sí. Un minutet i arribem a les 11. Aquí conversaria Gemma Mallorca, David Balaguer, en Pol Corredor, que de seguida l'escolteu amb tota la informació esportiva al butlletí. Moltíssimes gràcies, ens veiem d'aquí una setmana, que vagi molt bé.
Gràcies.
De seguida tornem a més caravana. Fins ara.
Fins ara.